Junts és notícia avui des de diversos fronts. Per una banda, permetrà la tramitació per regular el lloguer de temporada. Ho va impedir fa 3 mesos. Tot i així, adverteix que vol retocs al text. Per altra banda, li arriben bones notícies des dels tribunals. L'Audiència de Barcelona ha arxivat el conegut cas com a Volkhov, el de la trama russa. La investigació del jutge Aguirre per malversació, desobediència i traïció ja no té, per tant, més recorregut. Al seu punt de mira hi havia Artur Mas o Carles Puigdemont, entre altres. Avui la nostra companya Ariadna Oltra entrevista el líder de Junts, una entrevista que nosaltres escoltarem íntegrament al Catalunya Nit. La periodista ens explica com encara la conversa amb Puigdemont.
D'aquí uns minuts entrevistarem Carles Puigdemont, que és el cap del principal partit de l'oposició al Parlament, de Junts, però a més també és la persona sobre la qual pivota ara mateix totes les incògnites sobre la estabilitat de la legislatura espanyola. Avui mateix hi ha notícies que impacten en aquesta situació de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, bàsicament perquè la mesa del Congrés dels Diputats, amb majoria del PSOE i de Sumar, doncs, guanya temps, guanya unes setmanes, a la jornada de decisió sobre l'admissió a tràmit o no de la proposició no de llei de la qüestió de confiança. Aquesta és una de les qüestions per les que començaré a preguntar-li al president Puigdemont. Serà d'aquí uns minuts, però no l'única, perquè hi ha molts temes d'actualitat sobre la política espanyola i també catalana.
Catalunya Nit. Doncs el dia que el cas Volkhov cau dels tribunals, hem sabut que n'hi pot entrar un altre. La Fiscalia avala que s'investigui la responsabilitat penal del president Carlos Mazón en la gestió de la Dana al País Valencià, amb el resultat de 223 persones mortes i 3 desaparegudes. També creu que les 7 querelles presentades fins ara per prevaricació i homicidi imprudent s'unifiquin. A partir de les 11 conversarem amb 3 dones del col·lectiu Alcem la Veu. Reivindiquen la igualtat entre homes i dones dintre de l'Església. I al bloc cultural, cinema, teatre i literatura. Passarem per la nit de l'edició. El gremi d'editors ha entregat fa poca estona els seus premis. També sabrem qui no tindrà un premi molt, molt gros. Segundo premio d'Isaki La Cuesta i Pol Rodríguez ha quedat fora de la cursa dels Òscar. Qui sí que avança cap a Hollywood és el músic Alberto Iglesias per la banda sonora de la pel·lícula d'Almodóvar. S'han conegut els preseleccionats en 10 categories. I també serem el debut teatral de David Trueba a Barcelona. Presenta l'obra Los Guapos. Són les 10:03. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
L'Audiència de Barcelona arxiva la trama russa del procés, coneguda com a cas Volkhov per falta d'indicis. Tanca així la investigació que el jutge Joaquín Aguirre mantenia oberta contra diversos líders del procés, entre ells Carles Puigdemont i Artur Mas, per desobediència, malversació i traïció. I ho fa Aida Clemente, bona nit, tocant el crostó al jutge.
Sí, bona nit. L'Audiència de Barcelona ja havia demanat a Aguirre que aturés la investigació per falta de proves al juny, però el magistrat es va fer el desentès i va obrir una altra peça, imputant Puigdemont, Mas, l'advocat Gonzalo Boye i el periodista Carles Porta, entre d'altres. Ara, l'Audiència de Barcelona atura els peus al jutge instructor i l'acusa de frau de llei i d'actuar en biaix polític. Diu que ha intentat utilitzar subterfugis per mantenir viva una causa que no tenia prou indicis. Benet Salellas, advocat de les defenses, s'hi referia així a Catalunya Informació.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que bàsicament parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'elucubracions i divagacions de tipus històric, filosòfic, polític, però que en termes jurídic o penals no té res al damunt de la taula.
Tots els investigats han quedat fora de la causa, excepte dos, Carles Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases, que en ser forats depenen de la decisió que prengui el Tribunal Suprem. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boyer, es mostrava convençut que també l'arxivarà.
El Tribunal Supremo va a hacer lo mismo que hizo con el caso Tsunami. Cuando ganamos la apelación en la Audiencia Nacional hablando de que los plazos se habían caducado, el Tribunal Supremo inmediatamente, una vez que tuvo conocimiento oficial de esa resolución, acordó lo mismo. Archivar la causa.
El cas Volhov es va obrir ara fa 4 anys i en el marc de la investigació s'hi van fer una trentena d'escorcolls i una vintena de detencions.
I Junts permet, finalment, que la llei per regular el lloguer de temporada comenci a caminar al Congrés dels Diputats. Després de tombar-la el passat mes de setembre, avui els de Puigdemont ja han votat a favor per poder seguir negociant i millorar un text que consideren insuficient per augmentar el parc d'habitatge públic. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
Junts obre la porta a tramitar la llei proposada per sumar Esquerra, Bildu, BNG i Podem, però adverteix que el seu suport està condicionat a negociar un text que no els acaba de convèncer. Marta Madrenes ho argumentava.
No és cap novetat per ningú que Junts sempre hem dit que si es volen els nostres vots, abans han de negociar amb nosaltres. Avui l'únic que farem és obrir la porta a negociar. Res més, però tampoc res menys.
I davant d'un hemicicle majoritàriament de dretes, la republicana Pilar Vallugera advertia de la dificultat de tirar endavant polítiques socials i progressistes.
Nosaltres ho intentarem, nosaltres remarem, però aquest hemicicle és de dretes. Ens heu d'ajudar, perquè estem al vostre servei, a tots els ciutadans els hi dic. Però recordin això quan hi hagin les properes eleccions, perquè venen temps molt més difícils dels que estem ara.
La tramitació de la llei de lloguers de temporada tirarà endavant i és que els de Junts no volen tornar a votar al costat del PP i Vox, com va passar el primer cop al mes de setembre.
Són les 10 i 7 minuts, d'aquí molt poca estona comença aquesta entrevista de la nostra companya Ariadna Oltra a Carles Puigdemont des de Waterloo, i sempre que hi ha una ocasió com aquesta tinc aquí al meu costat el Martí Ferrero.
Hola Manel, bona nit.
Martí, quins temes creus que haurien de sortir o que poden sortir en aquesta entrevista?
A veure, especialment i per una raó d'oportunitat, la qüestió de confiança plantejada per Junts a Pedro Sánchez. Avui la mesa del Congrés ha decidit no decidir res, ajornar la decisió, i aquest ajornament no assegura la qüestió de confiança demanada per Junts, no assegura que s'acabi tramitant, però tampoc no és cap cop de porta. Tot el contrari, és deixar-hi la porta ben oberta. Avui el PSOE el que ha fet és demanar temps, aturar el rellotge per poder continuar negociant. I des d'aquesta perspectiva és una pilotada cap endavant que el partit a Puigdemont ja li pot anar bé, perquè el tema no es tornarà a debatre fins al mes de gener, i això permet guanyar temps i invertir les pròximes setmanes a reprendre les negociacions amb el PSOE. En fons de Junts ens diuen que la mesa, amb la decisió d'ajornar la tramitació d'aquesta qüestió de confiança, doncs el que fa és ratificar una mena de victòria de Junts, pel que dèiem, perquè amplia aquest marge per negociar i per poder valorar a partir del 7 de gener el grau de compliment dels acords per part del PSOE. Aquestes mateixes fonts afegeixen que aquesta pròrroga situa encara més Junts en el centre de l'agenda política. I en aquesta línia, potser d'aquí uns minuts, Manel, podríem veure un Carles Puigdemont emplaçant Pedro Sánchez perquè aprofiti aquest temps extra que s'obre i s'espavili a tancar acords amb Junts. De tot plegat en depèn, per exemple, l'estabilitat de la legislatura espanyola i l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve.
Per tant, molt centrat en aquesta relació de Junts i el PSOE, també tocaran, suposo, el que es pugui obrir aquí amb Salvador Illa, amb la nova direcció d'Esquerra Republicana. Suposo que tots aquests temes també aniran sortint, tot i que en principi l'entrevista durarà mitja hora, tampoc donarà temps per gaire més.
Però segur, perquè una cosa porta l'altra.
Exacte. Sí, sí. Doncs veurem què és el que passa. Podem sentir ara mateix, veiem que comença aquesta entrevista dels nostres companys de 3CAT. Ariadna Oltra entrevista Carles Puigdemont.
Del principal partit de l'oposició al Parlament de Catalunya. Avui li preguntarem pel paper de Junts, del seu partit, Junts per Catalunya, la política catalana, però especialment també a Madrid, on tenen 7 diputats i on bàsicament depenen també d'ell i d'altres vots l'estabilitat la continuïtat de la legislatura del govern de coalició del govern de Pedro Sánchez. President Carles Puigdemont, bona nit.
Bona nit.
Avui, i començo per la més estricta actualitat, al Congrés dels Diputats s'ha congelat la tramitació d'una proposició no de llei que vostè anunciava fa 8 dies perquè el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança. I ara què?
Més que congelat, s'ha ajornat. Avui no han pres la decisió que inicialment semblava que havien de prendre, perquè tothom ja publicava que es rebutjaria, que no s'acceptaria, que no passaria el tall de la mesa i que, per tant, no es podria finalment discutir. Avui no ha passat això. I avui han decidit guanyar una mica més de temps perquè l'informe dels lletrats deixava la pilota en el taulat de la política. Hi ha voluntat política o no hi ha voluntat política, perquè no hi ha cap impediment tècnic. I han ajornat la decisió el 7 de gener, probablement, amb la qual cosa totes les opcions estan obertes.
Com s'ho pren vostè?
Com sempre ens ho prenem bé. Aquesta era una jugada tàctica que la teníem pensada, sabem els efectes que pot causar, sabem per què ho hem fet, ho vam explicar ara fa una setmana, exactament. A mi el que m'amoïnava és que no ens haguessin deixat tramitar una proposta que és perfectament legítima i, d'altra banda, jo crec que és molt necessari que en parlem un any després de la investidura.
Però vostè té la garantia que li deixaran tramitar? Li van donar alguna pista en la reunió a Suïssa de la setmana passada, de divendres?
Ells saben què esperem nosaltres. Saben per què som aquí. I depèn d'ells. Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta. Hauria tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir. I el que no podran fer serà aturar la tramitació d'una iniciativa que és perfectament legítima i, insisteixo, crec que és necessària.
Anem al que ha de passar perquè vostè retiri aquesta proposició de llei. Què ha de passar?
No estem aquí.
No estem aquí encara?
No estem aquí. No, ni encara, ni no hi som. Perquè nosaltres vam presentar una proposta en un moment en què ja fèiem un balanç d'un any de legislatura, sí. I és un balanç que no ens fa res de dir, que no és satisfactori. I això no diu... No ens agrada fer aquesta conclusió. Ens agradaria poder dir, ha anat molt bé, però és que no hi ha anat. No només no hi ha anat, és que no hi està anant. I si no hi ha canvis dràstics en l'actitud i no hi ha avenços palpables, no podem continuar així. Portem molts de mesos avisant-los que arribarà un dia que farem balanç del primer any i hem de veure que s'han produït progressos allà on creiem que s'havien d'haver produït. Si això no és així, nosaltres responsablement hem de prendre decisions davant dels nostres electors. Els hem de dir la veritat. Mireu, no hem avançat el que volíem avançar. Hi ha possibilitats que el PSOE faci en 2 mesos els que tingui d'aquí que es vegi la proposta en el ple del Congrés per fer allò que no ha fet en un any? No ho sé, però és una resposta que l'han de dir ells. No la puc donar jo. Jo sé com han actuat fins ara i sé, insisteixo, per què hem hagut de prendre aquesta decisió.
Quina credibilitat té vostè quan em diu tot això, quan diu tot això a l'audiència d'aquesta entrevista? Sí, fa un any vostè va dir que voldria cobrar per avançar, per poder seguir, en aquest cas, donant suport, estabilitat a la legislatura del govern de coalició, i això no ha passat.
No ha passat, en molts casos no ha passat. Ha passat en d'altres, que nosaltres hem demanat, per exemple, el català al Congrés, o que el govern espanyol demanés l'oficialitat del català a les institucions europees, això va passar, i algunes altres qüestions que tenen a veure amb decrets, això ha passat. Però és veritat, hi ha coses, l'amnistia, per exemple. L'amnistia no està passant. I l'amnistia va ser un preu per la investidura. I vam dir, d'acord, volem donar suport al senyor Pedro Sánchez perquè volem tramitar i aprovar la llei d'amnistia. Ha passat molt de temps d'ençà l'aprovació de la llei d'amnistia.
I jo sóc aquí.
Sí, però no té efectes. Ja vam dir que una amnistia que no tingués efectes, que no inclogués a tothom, no era vàlida per nosaltres. I a l'amnistia n'hi ha 2 tipus. Hi ha l'amnistia judicial i l'amnistia política. La judicial ja sabíem que hi hauria problemes amb el Tribunal Suprem i amb els jutges que sempre se les han empescat per subvertir la llei. Que em sembla greu dir que el Tribunal Suprem desobeixi la llei d'un Parlament d'un estat de la Unió Europea, sembla greu, no, gravíssim. I, per cert, el silenci del president del govern espanyol també és molt eloqüent. Però llavors hi ha l'amnistia política. I, per exemple, quan el senyor Pedro Sánchez o el senyor Illa o el president Illa es resisteixen, per exemple, a venir-me a veure o a posar-me escorta, això de qui depèn? Depèn d'algun jutge? No, depèn exclusivament de la política. I a mi no m'estan aplicant l'amnistia política. M'estan tractant exactament com me tracta el Tribunal Suprem. Com un presumpte delinqüent, que no mereix la protecció perquè està incomplint no sé què. Que jo no tingui escorta, per exemple, és un no reconeixement de la llei d'amnistia. Que al president ja li costi tant fer el que ha fet amb tothom, és reunir-se amb tothom, amb tots els expresidents, i no ho faci, és perquè no considera que sigui un interlocutor o que sigui algú que mereixi la visita o la reunió, que mereixi la reunió. Doncs, per tant, sí, estic descontent amb com el Suprem no aplica l'amnistia, però també puc ser molt exigent en l'actitud que té el govern espanyol davant d'aquest no compliment de l'amnistia.
Vostè sap que a Moncloa, per aquestes dates prèvies a festes, prèvies al Nadal, hi ha una trobada informal, sense càmeres, sense micròfons, dels periodistes amb el president del govern espanyol, i la setmana passada això va passar a la Moncloa, i Pedro Sánchez, el president, sí que va dir que era coherent ara trobar-se amb vostè. No sé si és imprescindible aquesta reunió, que Sánchez vingui a Brussel·les perquè es desencalli la negociació.
No, no, no. Jo només li assenyalo l'incompliment de la llei d'amnistia en la banda política per dir que, en fi, que hi ha coses que depèn d'ells que no han complert. Òbviament, nosaltres la decisió que prenguem a Madrid no té res a veure si ha vingut o si no ha vingut, o si vol venir a veure o no vol venir a veure. Això els escriuen ells, però nosaltres el que ens interessa és defensar els interessos de Catalunya a Madrid. Nosaltres a Madrid hi apliquem la lògica que s'aplica en els països en les seves relacions exteriors. És que no hi tenim amics, hi tenim interessos. Nosaltres no anem a fer amics. Anem a defensar els nostres interessos. I si els podem defensar davant del PSOE, encantats. Però si no els defensen, això ha de tenir... Si no respecten els interessos que anem a defensar, això ha de tenir conseqüències. I això no depèn de si ara hi ha una visita o no n'hi ha, tampoc. S'ha de parlar menys. Si hi hagués interès a fer una trobada per sentir directament l'opinió, la meva opinió, és fàcil, es posen en contacte amb la meva oficina i es fan passes perquè es produeixi aquesta trobada. Això no s'ha fet, a mi no em serveix de res que vagin dient en els brindis de Nadal, en aquest cas, o reunions que tinguin i comuniquen a la gent. No, o sigui, tinc moltes ganes d'anar-lo a veure, caram, que he rebut a molta gent. He rebut a moltíssima gent. Fa 4 dies, fa 2 dies, o ahir...
Ahir
el
Pepe Álvarez,
secretari general de la UGT. Que aleshores, quin missatge s'intenta donar? Doncs contràriament, el missatge contrari al que intenta la propaganda del Partit Socialista des de Madrid i des de Catalunya, de la normalitat. Si aquí vingués algú del PSOE o del PSC, tota la retòrica, tota la propaganda de la normalitat entraria en contradicció, perquè que és normal que estiguem fent l'entrevista vostè i jo aquí a Brussel·les? Que és normal que hi hagi dos escons buit al Parlament de Catalunya? Que és normal que hi hagi un escó buit al Parlament Europeu? No és gens normal. De manera que probablement una visita d'aquest tipus desmentiria la propaganda sobre que ara ja ha tornat la normalitat a Catalunya.
La decisió final sobre l'aplicació de l'amnistia està en mans d'un tribunal constitucional que no té cap data límit per treure una resolució. El primer semestre del 2025 vostè es veu amnistiat?
Fa temps que vaig treure del meu cap aquesta variable, perquè al veure que hi ha un tribunal que no compleix la llei i que no passa res, vaig fer un switch al cap, vaig dir, no cal pensar-hi, ja no hi penso. I per tant he tret de l'equació i de la meva relació política amb el PSOE aquesta qüestió, perquè al final potser aconseguiria el que es proposarien, no? El que es proposaven, que és que hi hagi hostatges. Que vagis més pensant si vas a Suïssa o si prens una decisió més pensant, compte que m'hi jugo l'amnistia, o que segons què faci canviarà el Tribunal Constitucional, i després potser tot això per mi no compta. Si algú es pensava que això tindria efectes en la nostra actitud, que això seria una mena de, això, de factor d'immobilització de Junts o de condicionar de Junts, s'equivocava greument. Ara, és que jo ja hauria d'estar amnistiat. És que conseller Puig o conseller Comín ja haurien d'estar més. És que hi ha una normalitat molt gran. Fixi's, acaben d'anomenar president d'Esquerra Republicana el senyor Junqueras. Mm. Nosaltres tenim un secretari general que es diu Jordi Turull. Cap dels dos no pot fer política, perquè estan inhabilitats. I en canvi hi ha una llei aprovada per un estat de la Unió Europea que diu que no, que es haurien d'estar amnistiats. Aleshores, jo ja no hi penso. I crec que és millor per negociar no tenir aquesta qüestió damunt de la taula.
Ha identificat o sospita on està l'obstacle, on està el forat entre les reunions que mantenen a Suïssa i el que després acaba passant a Madrid, al Congrés, i tot això a tot de les seves paraules de fa uns dies?
Honestament, no he identificat on és. Per què hi ha aquesta descoordinació entre allò que parlem, fins i tot allò que acordem a la taula de Suïssa i allò que s'acaba materialitzant o allò que acaba traslladant en els diversos ministeris. Hi ha una pèrdua de temps que pot ser volguda o que pot ser per incompetència o per desinterès, no ho sé. La qüestió és que hi ha una pèrdua de temps. Hi ha un mareig de la perdiu. Hi ha una manera de dilació indeguda de les coses que no tenen cap sentit. I si jo sabés on és el problema, segurament potser l'hauria pogut dir, mira, si el problema el teniu amb aquest ministre o amb aquest mecanisme, però...
I el mediador tampoc no sap trobar on està el problema, perquè hi ha un mediador en aquestes...
El mediador sap perfectament el que acordem, el que parlem i els compromisos que ha contret cadascú. I sap, per tant, qui compleix i qui no compleix. I és evident que el PSOE no està complint. Insisteixo, a mi no em va fer plaer ara fa una setmana dir que les coses no van bé. M'hauria encantat dir les coses van bé. Però jo no puc negar l'evidència que estem en un punt on no volíem estar i que si no canvien molt les coses no té cap sentit que continuem donant suport al govern de Pedro Sánchez.
Això vol dir que no hi aprovarà els pressupostos?
És que no els podem ni negociar ara mateix. Ara mateix no podem ni negociar això.
Però estem a mitjans de desembre.
Sí, però és que és la seva responsabilitat haver situat les coses en aquest punt. Els vam avisar des del primer dia que vam tenir relació. De dues coses, bé, de més, però li diré dues. La primera, quan passi un any, passarem balanç. I nosaltres necessitem explicar de què ha servit aquest primer any, si volem continuar després els tres anys que quedin de legislatura, perquè seran anys difícils. Haurem de provar coses difícils. Bé, passat un any, el balanç és aquest. No m'hi vull recrear, perquè crec que la gent el pot veure i no vull mentir a la gent. No és un balanç del que jo estigui satisfet. I la segona cosa que els hi vam dir, principi. Hi haurà un moment que ens demanareu que us donem suport als pressupostos, cosa que fins ara no hem fet. Vull que quedi clar que els pressupostos del senyor Pedro Sánchez d'aquest any, de l'anterior, no han comptat mai amb el nostre vot a favor. I mirarem quin és el grau d'execució del pressupost anterior, per veure si són dignes de confiança. I bé, passa un any i tenim la liquidació de l'any 2023, sencera. I què ens diu? Que probablement ha estat un dels pitjors anys. Catalunya no arriba al 50% d'execució i Madrid supera el 211%. Clar, si amb aquestes credencials vols negociar amb una gent que no compleix, quines garanties tenim que els pressupostos que els hi aprovaríem pel 25, quan els haguessin de liquidar, no presentessin una xifra d'execució similar?
Vostè està preparat per unes eleccions anticipades a Espanya si arribés el cas? Vostè que es prepara per diversos escenaris, per diferents escenaris. Aquest és un dels que contempla?
És un dels, objectivament, és un escenari que hi és. No sé si és possible, perquè també és veritat que els socialistes han demostrat una capacitat de resistència en el poder molt gran i són capaços, fins i tot, de aguantar tota una legislatura sense pressupostos, sense aprovar una sola llei, només per aguantar. Els veig capaços d'això. Però normalment, amb la situació que es trobaria, no vam guanyar les eleccions, no tenim pressupostos, no podem aprovar cap de les mesures polítiques que donarien sentit a un govern, en democràcia aquestes coses s'han d'assumir. Jo crec que no pot continuar un govern, però ja no depèn de mi.
Tal com estan les coses, hi haurà acord abans del 31 de desembre pel traspàs integral d'immigració, que és el que van acordar a principis d'any amb els decrets òmnibus?
Vam acordar una delegació. Hi ha tres graus. Hi ha encomienda de gestió,
sí?
Hi ha traspàs i hi ha delegació. Nosaltres volíem el traspàs, vam quedar amb delegació, que és una categoria jurídica que consta a la Constitució, però que també requereix una llei orgànica. Val? Està molt avançada, però fa temps que està avançada, però hi ha punts claus, que són punts polítics...
On estan encallats?
On estem encallats, efectivament, i no hi ha manera de desencallar.
I quins són aquests punts on estan encallats?
Tenen a veure amb el concepte de delegació o de, simplement, encàrrec de gestió. Si nosaltres som els que hem de gestionar tota la política migratòria que afecta Catalunya, tota, vull dir, tota, necessitem ser els màxims responsables de tota la cadena de decisions, tota. Des del moment, des del control de les fronteres, fins a la proposta d'expulsió o la proposta de resolució per un permís de llarga durada.
Això per aconseguir tot. Què?
Perquè Catalunya té una necessitat de tenir una política pròpia d'immigració, perquè la situació que té, que té Catalunya en l'àmbit de la immigració no és comparable, deixant davant el cas de Madrid, per raons totalment diferents, al conjunt de l'estat espanyol. Per tant, no té cap sentit que Catalunya tingui exactament les mateixes competències polítiques i els mateixos recursos que tingui una regió en la qual el percentatge de la població immigrada doncs no supera el 5%. No té cap sentit. Políticament no s'aguanta, això. I tenim un repte, el que volem. Nosaltres no volem defugir aquest repte. Hi ha gent que el defuig, diu, no en parlem. No existeix el problema. O al revés, que el conflictivitza molt. No ens interessa en cap de les dues posicions. Nosaltres ens interessa ser-ne responsables. Tot. Tenir una política catalana pròpia.
Sí, però vostè ara mateix no és el govern de la Generalitat.
Però sóc català. I a mi m'interessa que el meu govern, mani qui mani, faci a mentalitat d'estat. Que governi amb mentalitat de país. I, per tant, que hi hagi una política pròpia dels catalans, la que decideixi el Parlament de Catalunya, que és el representant dels catalans, per les necessitats del nostre país, en tots els àmbits. Jo ho vull, fixi's, ens estem barallant perquè el senyor Illa tingui més diners. Quan estem barallant-nos amb el govern espanyol per el sostre de despesa, no, el que en diuen la senda de dèficit, que nosaltres diem que aquest percentatge de dèficit que Europa autoritza a Espanya que sigui més generós i que el reparteixi a ajuntaments i a comunitats autònomes, li estem dient, doneu més diners al president Illa. Per què? Perquè m'interessa que el meu govern tingui diners. Jo no iré a la taula de Ginebra a veure de quina manera puc perjudicar els interessos dels catalans, perquè a la presidència de la Generalitat hi ha un meu rival polític. Jo això no ho faré.
La delegació de les competències en immigració serà pactada abans del 31 de desembre, que és el que Junts havia anunciat que passaria?
Tant de bo. No és el que és el que vam anunciar, és que els vam comprometre. Tots dos ens vam comprometre que el calendari era aquest. Falten menys de 15 dies, sí, no?, per acabar el mes de desembre. Aviat entrarem en vacances i ja sap què passa a Madrid quan hi ha vacances. Sembla que s'apaguen els llums. I no sé si els donarà temps. Sí, hi ha temps per fer-ho, li dic que sí. Hi ha voluntat política? No ho sé. Perquè és que els punts que ells saben on estem encallats i on saben perfectament la nostra petició estan identificats, parlat des de fa molt de temps. I és una llei molt important, aquesta. És una llei molt important. I nosaltres aquí o hi ha el que és una delegació de competència o per fer senzillament de la finestreta única de l'estat espanyol i fer la feina mecànica, administrativa, però que la decisió la prengui un altre, això no ho farem.
Per vostè l'accés a l'habitatge és el primer problema que tenen els catalans?
Segurament és el primer problema en aquest moment, sí.
I com es resol? Avui l'habitatge és també notícia perquè s'ha acceptat tramitar la regulació del lloguer de temporada al Congrés.
Sí. Finalment,
vostès hi han votat a favor.
Hem votat a favor de la tramitació, no perquè no estiguem, perquè estiguem d'acord amb tota la llei, hem dit que algunes coses no, però perquè almenys s'ha renunciat a una cosa que ens preocupava moltíssim, que és línia vermella. S'ha retirat l'esmena o la part que afectava les competències de Catalunya. Catalunya té competències exclusives en matèria d'habitatge. Ja n'hi ha prou de legislar des de Madrid envaint competències de Catalunya. Si això no ho fa el govern de Catalunya, si això no ho fan els diputats del PSC a Madrid, algú ha de fer-ho, i aquest algú som nosaltres. Això s'ha retirat? Perfecte, deixem-ho tramitar. Tramitarem i volem abordar a fons el problema de l'habitatge.
El lloguer de temporada va ser màxim de 6 mesos, com defensa, per exemple, Sumar?
Nosaltres avui, crec que en la proposta que s'ha tramitat, ja passa a 9. I a 9 mesos té, és un període més raonable, tot i que la mitjana europea està a més, però almenys aquí hi ha un col·lectiu de gent que ja no queda exclosa. I, per tant, alguna cosa s'ha avançat. El que nosaltres estem dient és que d'ençà uns quants anys, els últims anys, el principal problema, un dels problemes principals, que n'hi ha molts que afecten l'habitatge, és que no hi ha habitatge de promoció pública. No hi ha. La gran quantitat de sòl públic a disposició de promoció pública d'habitatges no s'ha fet servir. I li puc dir, en el record d'alcalde, de president, i ara mirant-m'ho des d'aquí, no s'ha fet servir. No s'ha mobilitzat tot aquest sòl disponible per no parlar dels actius de la Sareb.
Amb això suposo que assumeix també la part de la responsabilitat, perquè del 2011 al 2022, CiU, després Junts pel Sí i després Junts, ha estat el govern de la Generalitat.
Tots tenim responsabilitat. És que és... És impossible negar la responsabilitat de tots els governs amb la situació de la llengua catalana, els habitatges, però és un fet que no passava aleshores que el creixement de la població que ha tingut en els darrers pocs anys ens ha tensionat molt els serveis públics. Ens tensiona el transport. Avui, sobre els transports públics de Catalunya, dimensionats en una Catalunya de poc més de 6 milions de persones, hi ha 8 milions de persones, i moltes d'elles que han vingut de fora, que han vingut a treballar, i que, per tant, necessiten el transport públic per desplaçar-se. L'habitatge que tenim no hem construït ni de lluny els habitatges que necessitàvem per les circumstàncies normals, amb l'increment de la immigració, tampoc els podem satisfer. Per tant, hi ha hagut manca de previsió i de mirada prospectiva sobre el que era el fenomen que ens trobaríem a Catalunya d'una manera raonable en el temps.
El president Illa s'endrà al costat per tirar endavant el seu pla de 4.400 milions d'euros fins al 2030 per fer 50.000 habitatges.
Hem de veure si són les quantitats que necessita Catalunya, que nosaltres hem fet uns càlculs i en les propostes que fem, que hem presentat al Parlament de Catalunya, no sé si són exactament aquestes les quantitats. La qüestió no és si estarem al costat. Estarem al costat del govern de Catalunya sempre en els temes de país, i li he demostrat en el cas, per exemple, dels diners per Catalunya. Diners que administraria el govern del president Illa. El tema és què faran els diputats del PSC a Madrid. O sigui, quan nosaltres anem a defensar les competències d'habitatge de Catalunya, què fan els diputats del PSC a Madrid? Quan el secretari general i ara president del govern espanyol, Pedro Sánchez, denuncia al Congrés del PSOE que pensa crear una agència pública d'habitatge per a Espanya, què fa el PSOE? Què fa el PSC? Recorda que té competències exclusives en l'habitatge? O ja li sembla bé que des de Madrid hi hagi una empresa pública que resolgui els problemes d'habitatge a Catalunya? És a dir, a quin costat estarà el president Illa? Perquè si està al costat dels catalans, nosaltres fem propostes, les hem presentades, són propostes que, a més, són no per quedar bé, sinó perquè vagin bé.
President Puigdemont, per què Junts avui ha portat al Consell de Garanties Estatutàries la pujada de l'impost al joc? És per salvar el projecte dels casinos al Camp de Tarragona, el Hard Rock?
És per diversos motius. El primer, per un concepte que no hauria d'escapar ningú, seguretat jurídica. Parlem de Hard Rock o parlem d'inversions industrials o del que sigui. Quan tu poses unes condicions als inversors, els que siguin, els que t'agraden i els que no t'agraden, quan tu poses unes condicions a uns inversors, tu no els hi pots canviar les regles del joc a mig partit. No pots fer-ho. Nosaltres, almenys, creiem que això no dona cap seguretat jurídica als futurs inversors. Perquè els iràs a buscar i els diràs, miri, jo faré, prometo fer un seguit de coses, atraus el compromís, fas els pagues i senyals corresponents, i quan ja els tens, dius, mira, doncs ara ho canviarem. Això no és sèrio, perdoni, eh? O sigui, al marge de si és Hard Rock o no. Dos. A mi m'agradaria saber quin és el model de desenvolupament econòmic que alguns volen per les comarques del Camp de Tarragona. El Camp de Tarragona. La demarcació de Tarragona és la que té l'atur més gran de Catalunya en aquests moments. Fa quatre dies ens van criticar perquè nosaltres obligàvem a treure el gravamen, que no impost, perquè els impostos els paguen, a les energètiques per salvar una inversió de Repsol al Camp de Tarragona. Una inversió molt important, milionària, que assegura, diguem-ne, la competitivitat d'unes plantes industrials. Bé, ho van criticar, per tant, deuen suposar que no volen que la gent del Camp de Tarragona es guanyi la vida en la indústria. I aquests mateixos ara critiquen, tampoc volem el Hard Rock. Bé, exactament en què volen que es guanyi la vida la gent de Tarragona? Sent tots funcionaris? Sent influencers de TikTok o de YouTube? No és el nostre model.
A qui es podria entendre, per exemple, amb el govern de Salvador Illa, amb el tema del Hard Rock?
El problema és que diuen una cosa en campanya electoral els tarragonins i al Parlament en fan una altra. Doncs no, exactament, no, això ens desconcerta molt. No sabem quin PSC tenim al davant.
Bé, el PSC... Hi ha uns acords d'investidura, president.
Ja, però en quin PSC ens trobem? Amb el que en la campanya electoral de Tarragona els hi diuen al territori, on, per cert, hi ha un altíssim consens, començant pels ajuntaments, pels tota la gent afectada, o el que, per raons de càrrec, perquè el càrrec era més important, acaba fent un pacte d'investidura que contradiu els seus acords amb el territori. Nosaltres ja hem dit, ho vaig dir en campanya electoral, nosaltres no volem una Catalunya Hard Rock, però, caram, si som un país turístic i no deixarem de ser-ho, crec que ens interessa més un turisme que pugui desestacionar, descentralitzar. Jo sóc de les comarques gironines, tenim dos casinos. A Tarragona plantegem un de casino. A Tarragona plantegen un Hard Rock on pugui haver-hi macroconcerts. Està molt bé que siguin a Barcelona tots, però caram, quin problema hi ha que es puguin fer, que es pugui desestacionalitzar i descentralitzar també una oferta, diguem-ne, de turisme un pèl més qualificada que els apartaments d'Airbnb.
Canvio de tema. El finançament és un dels motius pels quals Junts i Esquerra s'han enfrontat els darrers mesos. Existeix alguna possibilitat que s'entenguin amb això i que defensin el mateix a Madrid o passarà com amb la llei d'amnistia?
La llei d'amnistia, nosaltres vam defensar la posició que va acabar imperant i que és la que donava més garanties. I amb el finançament farem el mateix, la defensi que la defensi. Jo no sé quina serà la posició final d'Esquerra Republicana. A mi em va sorprendre molt per part dels socialistes que tanquessin un acord sobre una qüestió en la qual nosaltres ens havíem compromès a parlar a la taula de Suïssa.
Tinc aquí, president, l'acord d'investidura de Pedro Sánchez que van tancar PSOE i Junts, i certament un dels punts parla del finançament. Parla de la LOFCA i diu, Junts proposarà una entrada amb una modificació de la LOFCA que estableixi una clàusula d'excepció de Catalunya que reconegui la singularitat, diu aquesta paraula, la que s'organitza el sistema institucional de la Generalitat i que faciliti la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen a Catalunya. Això s'assembla al que ha pactat el PSC amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa?
Hi ha fragments literals, en alguns casos.
Aleshores, per què no s'entenen?
Perquè no és, que no és només això. Nosaltres el que volem és parlar no només de les reformes legals profundes, que no són fàcils, sinó d'una cosa molt important, que és la clau de la caixa.
No sé si m'està dient que Esquerra els ha copiat l'acord que vostès tenien amb
Masó. No. Dic que hi ha una part de la literatura de l'acord de finançament que és bastant homologable, que volem recaptar els impostos per descomptat, que els volem recaptar els impostos, per favor. El que no estem d'acord és que fèiem aquests impostos. Nosaltres diem, no, els impostos ens els volem quedar nosaltres. Per què? Perquè ja decidirem nosaltres quina és la quantitat a pagar per uns serveis que tu m'has d'acreditar que em prestes. Perquè jo no sé, d'aquests diners que teòricament van en el pot comú, que van teòricament per finançar els serveis que l'Estat presta a Catalunya, exactament de quins serveis estem parlant? Perquè s'han d'acreditar. I què valen aquests serveis? Perquè no està justificat enlloc que d'entrada s'emportin tots els diners i ens paguin els que ells consideren que ens toca. I només, i recalco el només, podràs tenir una relació financera equilibrada, justa, amb el govern espanyol si tu tens la sobirania dels teus recursos. Pactar el que calguem, però amb nosaltres, amb els diners de la Caixa. Aquesta és la gran diferència. Si, a més, hi hem de fer-hi córrer tota una agència tributària pròpia que recapti els ingressos dels uns als altres, perfecte. Però li diré fins i tot al revés. No em faria res que ho recaptés tot l'Estat espanyol, sempre i quan el compte corrent fos de la Generalitat de Catalunya. Allà on t'ingressés els diners als recaptadors d'Hisenda de l'Estat espanyol fos un compte corrent de la Generalitat de Catalunya i fos el govern de Catalunya el que decidís què fa amb aquells diners. I això no és ni de lluny el model que han pactat PSC i Esquerra Republicana, i és entre nosaltres volíem treballar a Suïssa un model de finançament. I aquí, efectivament, hi ha una discrepància.
Des d'aquest passat cap de setmana, Oriol Junqueras presideix Esquerra Republicana. Carles Puigdemont presideix Junts. Són els mateixos líders que el 2017 manaven aquests dos mateixos partits, amb un resultat que tothom sap quin és. El context, però, és un altre. President, la seva relació serà diferent ara? Han començat a posar les bases en aquestes últimes hores, en aquests parells de dies que han passat des de l'elecció de Junqueras com a president d'Esquerra, perquè sigui diferent o no?
És veritat que molta gent ens recorda que som els líders que estàvem al 17, és veritat.
Per cert, això era així.
També, hi havia també un tal Pedro Sánchez a l'altre costat, dirigint el PSOE. No li recorda
ell també ningú. Continua sent.
Sí, però ningú li recorda, vostè s'hauria d'apartar perquè, etcètera, no? El president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, jo li vaig enviar la mateixa nit de la seva elecció un missatge de felicitació que va correspondre molt amablement i dient-li que crec que ens hem de veure ara sí ja formalment, perquè ell, fins ara ell no era el president. Nosaltres, crec que la gent ho entendrà, no ens volíem involucrar ni per activa ni per passiva en el procés que tenia Esquerra Republicana, procés delicat, i nosaltres hem preferit com tothom ha pogut veure, que no ens hem immiscuit per res, ni per afavorir una candidatura ni l'altra, ni per criticar, ni per res. Però ara sí que, un cop ja s'ha normalitzat la situació dintre del partit, crec que és lògic que nosaltres tinguem un intercanvi d'opinions sobre com veiem les coses del futur, perquè fem política per pensar en el futur. I jo crec que això es produirà no més tardar. Jo crec que la seva disponibilitat és total, no, així m'ho ha expressat, i per la part nostra tampoc no hi haurà cap problema parlar amb la nova direcció d'Esquerra Republicana, amb el president d'Esquerra, la secretaria general.
President Puigdemont, per acabar, si la qüestió de confiança no s'acaba tramitant, si això no tira endavant, què farà vostè? Què farà Junts?
Quan arribem a aquell punt,
sí,
prendrem la decisió que hagin de prendre.
I abans, ara, fins que això passi?
Nosaltres no ens hem mogut ara. Vam prendre la decisió. Facin el que facin, nosaltres mantindrem la proposta i esperem que es tramiti. Si no es tramita, ja prendrem les decisions que haguem de prendre, però si ara li dic és que farem això, sonaria una cosa que jo no vull fer, jo no vull amenaçar. Quan vaig anunciar...
Vostè no vol amenaçar, però en altres ocasions ha fet advertències
no,
que algú podria considerar amenaces.
Dilluns passat, no, dilluns passat, no, ara fa una setmana...
Sí, fa 8 dies.
Fa 8 dies, quan jo vaig dir que presentàvem una proposta perquè se sotmetés una qüestió de fiança, ja estava entrada. No va ser una amenaça. Ja vaig demanar que l'entressin abans de la meva compareixença. Perquè justament per mi aquest fet era important. Perquè si no pensava, passava a ser una amenaça. Compte que si no feu això, presentarem això altre. No. Està presentada ja en el moment que comparec, estava presentada. Perquè no volíem que fos una amenaça. Actuem amb molta seriositat amb aquest tema. I ells saben el que passarà si finalment bloquegen. No hi ha les raons per renovar la confiança. Avui no hi són. Avui no hi són. Puc fer la llista molt llarga, des de l'amnistia fins al català. No hi són. D'aquí al 7 de gener tenen temps de restituir-la? Ho veig molt difícil, sincerament. Per tant, la proposta s'haurà de tramitar sí o sí. No tramitar-la té unes conseqüències... se les pot imaginar. Però d'entrada ja fa sospitar que una persona a qui tu li demanes confiança... digui, no em preguntis per la meva confiança. Home... fa sospitar una mica o no? Que algú que tu li demanes, mira, no confio en tu i m'agradaria que em parléssim i que te la guanyis altra vegada. I diu, no cal que en parlem. Això automàticament ja està revelant que no pensa complir amb les teves expectatives de confiança que li tenies depositades. I per tant, com que no hem anat a fer amics, com que a Madrid no hi anem a anar a fer amics, anem a defensar els interessos de Catalunya, decidirem el que és el millor per defensar els interessos de Catalunya aquell dia.
Uns minuts falten per 3:15 de la nit. Carles Puigdemont, líder del principal partit de l'oposició de Catalunya. President Puigdemont, gràcies, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vostè.
Fins una altra.
Doncs fins aquí aquesta entrevista d'Ariadna Oltra a Carles Puigdemont. 2 minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit. Tenim altres notícies que ens ha deixat la jornada que abordem tot seguit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La Fiscalia de València obre la porta perquè s'investigui la responsabilitat penal de Carlos Mazón per la gestió de la Dana, on van morir 223 persones. Això ho recull el text que el Ministeri Públic ha remès al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Marc Teixidor.
Sí, la Fiscalia proposa recollir en una sola causa les 7 denúncies i querelles presentades contra el govern valencià. D'aquestes, 6 són contra Mazón i l'última inclou l'exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Prades. La decisió de la Fiscalia arriba després que la setmana passada el TSJ valencià li demanés si veia motius per investigar-ho. Aquest vespre, Carlos Mazón ironitzava sobre la decisió i repartia responsabilitats.
He visto denuncias contra el presidente del gobierno en el Supremo, también en el Supremo contra Teresa Rivera, contra la Confederación Hidrográfica, también ante el TSJ contra algunos miembros de la Generalitat Valenciana. Bien, bueno, oye, en una semana en la que está declarando medio gobierno y media familia de Pedro Sánchez, curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar, pero en fin, ya sabe usted de quién depende la fiscalía.
Les querelles que han arribat fins ara a la justícia són del sindicat CGT, 2 advocats, de 2 particulars i del moviment Ciutadà Justícia Europea per delictes de prevaricació i homicidi imprudent, entre d'altres.
Del País Valencià cap a les Illes Balears, perquè el Parlament salva la llei de memòria democràtica gràcies a un acord inèdit entre els populars i l'oposició d'esquerres. El PP ha escenificat així el trencament amb Vox, que s'ha quedat sol defensant la derogació d'aquesta norma. Anem cap a Palma, Arnau Maimó.
Bona nit. L'últim ple de l'any a les Balears ha estat tens i marca un canvi d'escenari. La llei de memòria democràtica continuarà en vigor gràcies als vots de l'esquerra i l'abstenció del PP. Vox s'ha quedat sol votant a favor de la derogació. Emoció entre les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura que han seguit el ple des del Parlament i han celebrat el resultat amb aplaudiments.
6 votos a favor, 26 en contra, 25 abstenciones.
El PP ha rebut per tots els costats del Partit Socialista Iago Negueruela i de Vox Sergio Rodríguez.
No compren el discurso de Vox jamás. No vuelvan a negociar con Vox poner la memoria en tela de juicio porque no se mercadea con la memoria.
Hoy van a cometer una profunda equivocación. Le van a otorgar a la izquierda una victoria en el mundo de las ideas.
L'extrema dreta assegura que no tornarà a donar suport al govern balear i reclama eleccions anticipades. La presidenta Proens ho descarta i buscarà acords puntuals amb l'oposició.
El Departament d'Educació ha fet marxa enrere i assegura que la literatura catalana i la castellana no seran optatives. Això significa que es faran a segon de batxillerat i mantindran el pes que tenen ara. Maria Costa.
Sí, perquè continuaran entrant a selectivitat. La consellera Esther Niubó ha rectificat després que aquesta decisió, que havia demanat al Ministeri d'Educació per adaptar-se a la llei estatal Lomloe, això que es prosseguirà dins la comunitat educativa.
Però aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat.
Ara ho està negociant amb el Ministeri d'Educació, que d'entrada no s'hi ha oposat. Pel que fa a la fusió de les assignatures de ciències, el departament estudia una fórmula perquè no suposi una pèrdua d'aprenentatges. El col·lectiu Ciències en Perill, constituït arran de la polèmica, ha carregat contra aquesta decisió. Marc Martínez és professor de física i química i membre de l'entitat.
Que any rere any estan reduint les hores lectives a primer de batxillerat. És que a vegades és com la improvisació del departament. Si no es fa res i es proposa l'any que ve una assignatura de 3 hores de física i química, els alumnes que l'any que ve cursin física i química 3 hores, quan hagin d'accedir a segon de batxillerat, no estaran igual de preparats.
Els canvis es començaran a aplicar a partir del curs que ve.
La crisi de Mufase s'està allargant, per això el govern espanyol ha aprovat un nou concurs i ha incrementat la dotació econòmica per atraure les mútues que van deixar desert el primer concurs perquè consideraven que l'oferta era insuficient. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quines són les noves condicions del concurs?
Mira, d'entrada, la nova licitació és a 3 anys i no a 2, com fins ara, i també suposa un increment del 33,5%, amb un total de prop de 4.500 milions d'euros. Mufase dona assistència sanitària a 1,5 milió de funcionaris al conjunt de l'Estat, uns 70.000 aquí a Catalunya, sobretot mestres. Doncs bé, hem buscat la reacció del sindicat USTEC. Yolanda Segura creu que l'executiu espanyol ha perdut l'oportunitat de canviar el model concertat i fer el traspàs a la sanitat pública i, en canvi, ha establert un mal precedent.
S'ha cedit aquest xantatge, però què ens esperarà en un futur? O sigui, tornarem a trobar-me aquesta situació? Les persones afectades tornaran a ser les persones usuàries i tornarem a viure moments d'angoixa perquè les mútues l'únic que miren és per augmentar els seus beneficis. Per nosaltres, aquesta no havia de ser la solució. La solució és acabar amb aquesta concertació.
Les tres asseguradores que presten l'assistència sanitària als funcionaris, Adeslas, DKB i Assisa, volen llegir la lletra petita del nou concurs abans de fer-ne una valoració.
Molt bé, doncs a veure si s'hi presenten o no i com acaba aquest capítol. Moltíssimes gràcies, Carme. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Els nostres enviats especials a Síria ens comparteixen avui un document sonor excepcional. En José Antonio Rodríguez i la Maria Alba Gilabert han recollit el testimoni aclaparador de dones de militars del règim sirià que han descrit, amb tots els ets i uts, la seva accidentada fugida després de la caiguda de Bashar al-Assad. Unes dones que després van tornar soles a les instal·lacions militars inicialment abandonades a Correcuita i on, segons elles, hi vivien militars russos, iranians i, atenció, fins i tot nord-coreans. Maria Alba Gilabert, bona nit.
Hola, bona nit.
D'aquesta informació que heu aconseguit se'n pot deduir que hi va haver una col·laboració militar entre Síria i Corea del Nord que Damasc sempre ha negat i mai admès.
Això sembla, sabia que Corea del Nord ajudava el règim de Bashar al-Assad, que era un dels seus bons clients, que li facilitava armament i també, segons sembla, productes per fabricar armes químiques, però no hi havia la certesa o no hi havia la prova de fins a quin punt col·laboraven. Les dones de tres oficials de l'exèrcit ens han confirmat la presència estable de nord-coreans al mateix complex de vivendes militars on elles vivien, en un barri elegant de Damasc al qual acaben de tornar.
Aquí hi ha tres blocs on vivien els soldats russos, iranians i coreans del nord. Tots van marxar. Van marxar dos dies abans que caigués el règim. Sembla que ho sabessin.
Un informe confidencial de l'ONU de l'any 2018 deia que Corea del Nord subministrava material militar a Síria, malgrat les sancions internacionals que hi havia contra els dos països. Però el règim d'Assad sempre deia que això era mentida, que només era ajuda civil. Ara aquestes dones ens han confirmat que tenien els militars nord-coreans de veïns, el bloc, com deia, al costat seu. Les tres dones hi acaben de tornar després de passar uns dies amagades per por a que les matessin. Diuen que van marxar a la matinada a les 3 quan va caure el règim, agafant només el que duien a sobre perquè no van tenir temps d'agafar res més. I diuen ara que no sabien res dels crims del règim.
No, no en teníem ni idea, cap informació. Només la gent que ho feia ho sabia. No sabíem res de tota la gent que massacraven i torturaven. Estem molt sorpreses.
La filla adolescent d'una d'elles ens deia amb molta convicció que el seu pare mai participaria en crims d'aquests. De moment, ell i els seus companys d'armes segueixen amagats i només a l'edifici només hi ha aquestes tres dones, alguns menors.
Doncs són estampes d'aquesta nova etapa que ha començat a Síria. Moltíssimes gràcies, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit. Aquestes festes regala emocions amb un sogre de lloguer.
El millor Joan Pera en una comèdia per riure sense parar al Teatre Goya.
Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal.
Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar i troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ històric Reluí. El circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com. Ofertassa
de Nadal. És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes frits a Vic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
En teoria, les grans coses de la vida passen només un cop. En teoria.
Continua el camí cap a la quarta Champions. Fem que passi.
Futbol Club Barcelona Manchester City. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Poc més de 5 minuts i seran les 11. El cantant Rafael ha hagut d'ingressar a l'Hospital d'Urgències per un accident vascular. Estava gravant una entrevista per al programa especial de Nadal de La Revuelta, de Televisió Espanyola, quan s'ha començat a trobar malament, Marc.
Sí, l'artista andalús de 81 anys es trobava malament mentre estaven rodant al Teatre Príncipe de Gran Via de Madrid, que és on es grava aquest programa, i han trucat a l'ambulància. Després d'atendre-la allà mateix, els equips d'emergència l'han traslladat a l'hospital. Ara bé, Rafael ha pogut entrar caminant a l'ambulància i ara els metges ja estan fent proves, estan pendents de la seva evolució. Aquest cap de setmana, per cert, havia de fer dos concerts a Madrid. Veurem si els podrà acabar fent o no. I també eren els dos últims concerts de la gira, que ha de reprendre al maig amb un tour que l'hauria de portar a Barcelona el desembre de 2025, però ja veurem.
A veure si es recupera. Moltes gràcies. I el Teatre Condal de Barcelona ha acollit aquest vespre la 39a nit de l'edició, una de les cites anuals més destacades per als editors i llibreters catalans. El sector ha lliurat un seguit de premis i ha retut homenatge a les editorials que celebren un aniversari rodó, com ara Barcino, en el seu centenari. Barcelona, Òscar Callau.
Hola, bona nit, Manel. El guardó més destacat de la nit de l'edició és, sens dubte, el Premi Atlàntida, que aquest any s'ha concedit al paleontòleg madrileny Juan Luis Arzuaga. El gremi d'editors assegura que és el divulgador científic més important d'Espanya. Ell ha parlat així de la seva relació amb els llibres.
Jo creo que gracias a la literatura he podido vivir en el antiguo Egipto con Sinué, he podido vivir en la Roma con Yo Claudio, he podido vivir en la Edad Media.
Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya, s'ha felicitat pel bon moment que viu el sector del llibre a Catalunya i a l'Estat.
Cada dia tenim més lectors, sobretot entre la gent jove. Des de la pandèmia cap aquí no hem fet més que sumar lectors nous any darrere d'any, que ens portarà a tancar aquest any com el millor any de la història de l'edició en termes absoluts.
Aquesta nit de l'edició ha estrenat el Premi per una traducció al català, que ha guanyat Marta Pere Cucurell per la traducció de Cartes a la meva mare de la poeta nord-americana Sílvia Plath, publicada per Edicions del Periscopi.
I l'escriptor i cineasta David Trueba debuta al teatre amb Los Guapos. L'ha anat a veure a la Sala Beckett la Marta Vives.
Anna Alarcón i Vito Sanz donen vida a aquests dos protagonistes teatrals que es troben al cap del temps en el mateix barri obrer i marginal on van créixer i que ara ocupa la sala de baix de la Sala Beckett. Ho fan en un text escrit amb la bona lletra de David Trueba, que ens ha dit per què teatre ara i d'aquesta manera.
Intentar submergir-me en aquesta idea del teatre sense micròfons, sense projeccions, el teatre de paraula, una miqueta com el teatre clàssic que jo he vist moltes vegades en la meva vida i que he admirat molt.
Los Guapos és un viatge del passat al present d'aquesta parella d'amics que ara estan a llocs oposats. Un ex-yonqui i un advocat que guanya pleits, que es necessiten més del que es diuen. Un lloc on es difuminen totes les línies del que hagués pogut ser, sí. Una història també sobre rancúnies, fracassos i ideals truncats. A la Sala Beckett fins al 12 de gener.
De moment no ho tinc, no tinc la clau, no tinc el missatge amagat en aquesta cançó, però la Gemma Puig sí. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria, a veure?
Doncs mira, és una cançó de Grace Van Der Waal que es diu Repeat.
Ah,
i ara sí, la clau està
sí.
aquí.
Ara sí, vol dir que demà s'hi fa no
demà
fa com
repetit.
Avui.
Sí, hi haurà algun matís diferent, però sí, tornarem a tenir un dia anticiclònic i això vol dir que tenim una mica de tot depenent on ens trobem, eh? És a dir, que al matí farà fred, amb aquest ambient gèlid cap a les valls del Pirineu, amb temperatures més altes a alta muntanya, amb boires altre cop cap a Ponent, a la resta amb sol o ressol. La bona notícia per la gent de Ponent, del Pla de Lleida, és que demà sembla que s'aixecaria una mica aquesta boira, perquè avui les màximes han quedat per sota dels 5 graus, per tant, han quedat molt i molt baixes. baixes. Per tant, pujaran una miqueta, ni que sigui fins als 7, 8, 9 graus, tampoc molt, però una mica més que avui, i a la resta, doncs, sol, ressol i unes temperatures una miqueta més altes. Per tant, demà pocs canvis i avançant ja que dijous arriba el canvi de temps.
Molt bé, doncs de moment demà nosaltres també repetim. A aquesta hora tornem a parlar. Bona nit, Gemma.
Bona nit.